sortir.
3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals a IB3 Ràdio, el butlletí de les 4. Ara us deixem amb Tenton.
Més informació a ib3notícies.com.
El número 1020. Heu de saber que avui és el dia de Sant Cabrit i Sant Bassa. Sí, era l'any 1285 que conta la llegenda que apareix escrit com a fet històric en les antigues cròniques de la reina de Mallorca, que després del setge del castell de Leró, on s'amagaven els fidels del rei Jaume II, les tropes contràries dirigides per Alfons varen aconseguir entrar al castell. Alfons era un nom que la reina de Mallorca se pronunciava Enfós i no Alfons, per encàrrec de son pare. Va decidir atacar i confiscar les illes al seu conco, d'Alfons, en Jaume II. Després del setge del castell de Leró, les tropes d'Alfons varen aconseguir entrar al castell. Allà els esperaven els perdedors, capitanejats per Guillem Cabrit i Guillem Bassa, que es veuen que eren dos homes molt ocorrents. En tenir-los davant, els invasors els convidaren a mostrar fidelitat al fons, però en Cabrit i en Bassa, que feien punta a tot, li digueren que l'únic en fos que coneixen era un peix. I el fons, en fos, que tampoc era un home de tarannà massa dialogant, els va respondre que, en canvi, ell, de Cabrits, només sabia els que feien a la brasa. I no fa falta dir que el fons, tot i no ser un home de massa bromes, sí que era un home de paraula, perquè, efectivament, els va torrar en escaliu. Així és que Guillem Cabrit i Guillem Bassa foren dos personatges a mig camí de la història i la llegenda que varen defensar la fortificació del castell de Leró quan les tropes de l'infant Alfons ocuparen l'illa de Mallorca. Durant segles foren venerats com a sants a Mallorca. Són coneguts com a Sant Cabrit i Sant Bassa, dia 6 de novembre. Començam. Dins cada si crema
Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
I de si ben trobats un dia més a Tentol, com estàu? Aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanya aquí a les zones d'IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat de cada dia. Aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes avui són en Xisco Nadal, en Celestia Oliver i el nostre becari, en Toni Guiscafreu. vida, si ben trobats un dia més. Xisco Nadal, com estàs?
Molt bon dia.
Com anant, Celestia Lidl?
Bé, bon dia.
Tot bé?
Tot bé.
Toni Guiscafré, com anam?
Va bé.
Ben trobats tots avui a taula. 6 de novembre, un sant, òbviament fictici, Sant Cabrit i Sant Bassa, però que encara se'n recorda. I bé, aquella llegenda dels germans Cabrit i Bassa.
Hi ha carrers.
També, que encara ho recorden. Arreu. Aquella feta, si tu ho sabies, Toni?
Me sonava, sí.
T'ho van ensenyar, història.
Història, no, però no. Per meu compte, sí.
A veus, sí, m'agrada. Un home...
Autodidacta.
El meu padrí ens també m'ho deien, això.
A veus.
Sí.
Això està bé. Escolta.
La cultura popular.
Toni, escolta.
Important.
Molt bé, doncs avui hem començat amb aquesta llegenda al programa. No sabem què hi ha de cert, però tenim altres temes. I Celestí, començant per tu.
Idò, i sí, com sempre jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat del dia d'avui i avui parlarem de Firabé, de la Mercat Professional de Música d'aquí de les Illes Balears, que precisament comença avui amb una programació de 3 dies, una programació variada de concerts i de jornades professionals. Nosaltres, des d'aquí, des de Tèntol, parlarem amb un dels músics que hi participa precisament a nit i és el músic de jazz, Biel Ballester.
Sí, que aquí escoltam es Biel Ballester, et soparat, se diu aquest tema.
Sí, però té un nou disc que presenta d'un músic que si fa dies xerraven de Woody Allen i de la nova pel·lícula de Madrid. Molt recordaran que en Biel Ballester va posar banda sonora a Vic i Cristina a Barcelona perquè Woody Allen va sentir la seva música en directe, va conèixer la seva música i el va triar com a banda sonora per aquella pel·lícula. El músic Biel Ballester, en format de quintet, presenta el seu nou treball discogràfic, una suite multitemàtica de 7 moviments, composada a l'antiga i feta amb improvisació del jazz d'aquest segle XX. Ampliant el trio Manus de corda, incorpora trompeta i trombó, també. L'actuació és avui, dia 6 de novembre, a partir de les 8 del vespre, al Teatre Xafortes de Palma, i forma part de la programació de Fira B, i amb ell parlarem.
I tant, moltes ganes de xerrar amb en Biel Ballester i conèixer la seva música jazz i un concert molt recomanable. Avui a les 8, al Teatre Xafortes de Palma, dins Fira B. Però avui també torna a la secció de cinema amb Eugenia San Pedro, que fa un dies que la tenim pel món. Avui, a Pla Subjectiu, un nou cicle de cinema balear.
Durant els mesos de novembre i desembre, cada dijous una ciutat se convertirà en separador del talent audiovisual de les Illes Balears, amb la segona edició del cicle Descobrint Cinema Balear. Després en xerram...
I de ser un cinema fantàstic de Balear, que projectaran aviat a Cine Ciutat, però Xisco també tindran taula de redacció avui.
Així és, i a la nostra taula d'avui vos explicarem que, segons una enquesta feta pel Ministeri de Sanitat, el consum d'alcohol, tabac i cànnabis entre els joves d'entre 14 i 18 anys és el més baix registrat mai per aquest estudi.
Idò, bones notícies en aquest sentit. Després desgranarem un poc aquestes dades, però tenim més temes, Celestí.
Sí, perquè a més també parlarem del control de seguretat de Louvre. Increïble, perquè han sabut que la contrasenya de seguretat dels servidors del mateix museu era el nom del museu.
Que faci una broma.
Bé.
Diu, contrasenya. Vam avançar.
Bé, no sabem si era una estratègia obvietat.
La pintura, com que és tan bàsica, la gent no s'ho pensa, no s'ho pensa que
diu,
sigui
no,
la contrasenya.
Però tothom, no serà.
Tothom prova 1, 2, 3, 4, encara que sigui bàsica.
Sí, però
és un moment
el nom del museu, no ho sé.
I clar, i allà vàrem pensar, 1, 2, 3, 4, no, i de posar en Louvre.
Bé,
sí.
Coneixerem més coses perquè sabeu que el sistema ja estava qüestionat des de fa dècades amb programació obsoleta i amb Windows 2000.
No m'ho deixa de sorprendre aquest museu, eh? Mira no. Que és fantàstic.
Bé, és que Pontura també és un museu, hauria de ser un museu per això, no? Perquè ja té antiguitats.
Sí, no, moltíssimes.
De vídeo de ciberseguretat.
Sistema. Com, per exemple, sa contrasenya. Ja és una antiguitat en si mateixa.
Sí. No, l'hem de canviar de fa anys, segurament.
Supos que ara, ja avui, l'han canviada, no?
Sí, esperen que sí.
Supos que sí.
L'UF 2, l'han posat.
I per acabar aquesta... Ah, sí, exacte, l'UF 2.
Ah, 25.
Sí. Per acabar aquesta taula de redacció, vos explicarem algun dels detalls de la listening party que va organitzar i Rosalía a un museu de Barcelona. Sabeu que va ser grossa, que va convidar... Si mateix, 1.000 persones hi havia.
1.000.
Convidades. I ella estava dins un llit, enmig d'aquesta sala de Samnac, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i van anar escoltant en silenci tot el disco de dalt a baix, mentre ella estava a dins aquell llit tapada amb un llençol blanc.
Que dormitava.
Així és ella. De tota manera, jo crec que ja ratxant-se botxo.
Sí, ja.
I m'estranya molt que ho facin el Manac al lloc d'en el Macba, que sortia milionària, ja que va posar el nom d'un museu a una cançó. Ah, sí. Que millor que haver fet aquesta listening party.
És que el Manac és més místic, que el Macba.
El més místic.
Sí.
Sí.
Bueno, bueno.
Bé.
Atenció, en aquest cas, el misticisme dels museus.
Bé, qui sap, tu eres el títol d'una nova cançó?
No ho descartem.
Bé, el més místic, el més senyorial, no sé com dir-ho, el més...
A mi el Macba m'agrada molt.
Grandiloquent.
Sí, jo el Macba m'encanta, però el més modern.
Sí, jo és que som més modern. Però bé, i a la tercera roda de Tento, a partir de les 5, una entrevista de Pinyol Vermell, perquè entrevistarem l'actriu Anna Duato, que aquest diumenge serà al Teatre Principal de Ciutat, en La Música, una obra de teatre de Margarit Dugà, que interpreta, juntament amb el gran, també, Dario Grandinetti. La música explica la història d'un retrobament. Després de 2 anys apartats, ell i ella, en Michel i en Marie, es veuen a un hotel per tancar els tràmits del seu divorci. Al llarg d'aquesta nit emergeixen records d'amor i dolor en un clima en el qual callar o parlar ho canvia tot. Una història de passió, dolor, humor i sexe, de la qual en parlarem amb Anna Duato.
Exacte, que avui passarà per aquí, per IB3 Ràdio, Anna Duato, l'actriu. I a partir de les 5:30 rebrem el nostre col·laborador que ens parla de la pagesia. En Tomeu Mesquida, com sempre, en ses fites ben netes i avui dedicades a la ramaderia regenerativa.
Avui a ses fites netes parlarem d'un nou tipus de ramaderia que s'ha establit amb força èxit els darrers anys a ca nostra. Se tracta del maneig holístic d'animals o de ser ramaderia regenerativa. Com sempre, comptarem amb veus expertes i amb productors i productores que ens explicaran de primera mà la matèria i avui coneixerem com és que Mallorca s'ha convertit en la seu del primer Congrés Internacional de Ramaderia Regenerativa que tindrà lloc dia 20 i 21 de novembre a Sauip. Fins ara!
Qui passarà per les ginyes? Qui llaurarà els sementers? Qui sembrarà tot el gra? Qui espolsarà ses garrobes, ningú no ho farà mai més. Qui tingui ulls que els abans...
I de també ens has fet els ben netes aquest programa. Comença amb 3 hores que durarà i en les quals, com sempre, tenim les línies obertes per si voleu participar.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual ens podeu enviar notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
O inscriure'ns a l'Instagram del programa @tentolib3, al Facebook de Tentol, o bé al correu electrònic...
Oh, sorpresa!
Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
Molt bé, moltes gràcies.
Que
ha passat?
No, està molt Berguin. No, si m'apures, està molt Berguin aquesta...
Un sordat i tot.
Aquesta sorpresa.
Sí.
És per si na Rosalia mos vol fitxar per quan faci PAX
el
següent disc. I aleshores aniríem amb ella
de dins el
llit.
Jo és que t'he
de dir que compartir llit amb externs no m'entusiasma. No,
estava tota sola.
No, però en Celestí diu compartir llit amb Rosalia.
Amb ella.
Sí, però que a mi compartir llit amb externs... per mi sí. A mi m'acosta molt dormir. Ja han coneguts, imagina't amb externs. Jo per això som molt triats.
Clar.
També ser triats amb això. Gràcies, Xisco, Toni. Fins d'aquí una estona. Perquè hem de saludar el nostre tècnic, un home que se posaria un llençol com el de la Rosalia, però no dormiria amb
Pescat.
Avui tenim a les vies de so en Bernat. Bernat, sí. Bernat Nadal. Bernat, són les 3:20 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Idò, sí, Celesti, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem ens el nostre convidat d'avui.
Idò, sí, estimades i estimats, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar del viatge a la Mallorca del segle XIX que ha fet l'Escola de Ball de Galilea per una causa solidària.
L'Escola de Ball de Galilea, a Mallorca, presenta aquest dissabte, dia 8 de novembre, el seu tercer calendari solidari patrocinat per l'Ajuntament de Puigpunyent i en benefici íntegrament de la lluita contra el càncer. El calendari estarà a la venda dia 12 de novembre i es podrà adquirir durant el dimecres bo a Inca, la setmana que ve, que per cert, Celestí, mos han dit que tu hi seràs.
Això mos han dit. Sí,
a Inca mos han telefonat, mos han dit, Celestí. En el dimecres bo d'Inca.
Idò, i aniré a cercar aquest calendari.
Així m'agrada. Tu, tu mones un exemplar que em vol amunt, dimecres bo, i els dijous hi seran tots.
Perquè tots. Vos esperaré allà.
Dijous que ve, el dijous bo a Inca, i farem a les 3 hores en programa en directe des d'allà.
De dimecres a dijous,
hi puc quedar. Si tens qualque amica amiga Inca, ja us tens. Bé, idò, aquest calendari el trobareu en el dimecres bo, dissabte dia 22, en el mercat de Pere Grau de Palma, i també a la plaça de l'Olivar de Ciutat. I també el podeu sol·licitar a través de l'Instagram de l'Escola de Ball de Galilea. El preu és de 8 euros i tot el que recapti serà destinat a l'Associació Espanyola contra el Càncer i dedicat a la memòria de Neva Duran, balladora d'aquesta associació i que va morir l'any passat. En les 13 imatges d'aquest cuidat singular i preciós calendari, els membres de l'agrupació de Galilea s'han bolcat en la recreació d'escenes de la vida quotidiana i amb indumentària original de la Mallorca de final del segle XIX i de principi del segle XX. La temàtica d'aquest calendari està basat en els testimonis orals de persones majors del municipi de Puigpunyent sobre les seves històries de vida, vivències i observacions de la infantesa i la societat en la que varen viure. Idò, sí, segons els promotors d'aquesta iniciativa, d'aquest calendari de l'any que ve, de l'any 26, comptarà amb una temàtica més aburgesada i les relacions i vides establertes entre senyors i criats, ja que moltes de les dones entrevistades per fer aquest calendari havien estat o havien servit a ciutat des de nines. D'aquesta manera, a través d'imatges fetes per Bibiloni Fotografia, s'ha teixit un univers de teles, de criades, de brodadores i d'altres oficis, i també escenes rurals com de segar o oficis ja extingits com el de cordador d'olles. Imatges d'una Mallorca ja perduda i conservada en la memòria dels nostres majors, que s'ha recuperat de l'oblit per aquest calendari solidari. Un calendari que ha tingut la seva complexitat a l'hora de poder moure totes aquestes persones que hi participen, que són moltes, triar llots que tinguessin l'estètica mateixa d'un temps i aconseguir vestuari que en un 95% dels casos són peces autèntiques. És per tot això que avui hem trobat que seria un bon moment per parlar d'indumentària antiga, de Vall de Bot, de Puigpunyent i de Galileo. Precisament sobre Galileo, avui hem trobat aquesta dita, que diu així: Galileo, lloc ventós, Garrida, si et cal pujar, dia de vent, heu d'anar ferrats de dos en dos.
Tot i que avui ventós ho ha estat arreu.
Sí, i plujós.
Sí, i plujós també. Bé, i doncs, per tots aquests motius que avui dedicam al joc de Tèntol a la indumentària antiga.
Són les 3 i 25 minuts.
Tèntol.
També tenim una pregunta, la pregunta del dia, per fer-vos els oients. I avui la pregunta diu així, mem. Quan una persona està farta d'una situació i decideix partir, anar-se'n, diu que ha agafat els tapins i ha partit. El tapí és un element d'un vestuari, però la pregunta és: sabeu quina part de la vestimenta és un tapí?
Fora, fora, fora aquesta roba. Amb aquest coi de vestits ens trobem tots encongits, esquifits i reprimits. Fora, fora, fora aquesta roba, perquè aquesta roba és massa nova. M'apreta el cos i em fa més gros, i aquest botó sempre es dispara. Quin color de cara, però és la moda d'ara.
I per respondre en aquesta pregunta, que és un tapí, segur que heu dit molt... Ha agafat els tapins i ha partit. Ha agafat els tapinets i se n'ha anat. Ho han dit moltes vegades.
Sí, ho
sentim. Però clar, que és un tapí, això ja no sé si ho sabem tant. Però bé, com sempre tenim tres opcions de resposta.
Sí, doi, és una sandàlia de dona, és una bossa de mà, o és una peça de roba interior femenina.
Ahà, idò, avui aquesta és la pregunta, la sabeu? Per respondre-la, com sempre, teniu dues opcions.
Ens podeu enviar la vostra resposta a l'story de l'Instagram de Tèntol, arroba Tèntol i Vetres, o també ens podeu telefonar al 971 13 99 00 i ens donau en directe la vostra resposta, 971 13 99 00.
Que és un tapí? És una sandàlia de dona? És una bossa de mà? O és una peça de roba interior femenina? Ara t'arra.
Fora, fora, fora aquesta roba. Amb aquest coi de vestits ens trobem tots encongits, esquifits i reprimits. Fora, fora, fora aquesta roba, perquè aquesta roba és massa nova. Per presumir s'ha de patir, el que és per mi posa't i pulles, o si no t'espulles, però si plou et mulles. Fora, fora, fora aquesta roba, perquè aquesta roba és massa nova, perquè aquesta roba és massa nova, perquè aquesta roba és massa nova.
Tres ràdios, diversió. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
Puntual.
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tento.
Acabant de sentir els senyals horaris de les 3 i mitja, som en directe a IB3 Ràdio. Atenta'l, avui teníem una pregunta per vosaltres, una pregunta ben lingüística avui i ben curiosa. Segur que qualque pic heu sentit a dir allò de que ha agafat els tapins, els tapins, i ha partit. I avui la pregunta precisament era aquesta, que és un tapí. Celestí, teníem 3 opcions de resposta.
Sí, és una sandàlia de dona, és una bossa de mà o és una peça de roba interior femenina.
Aquesta darrera no, només té un bot.
Ah, vaja.
No ha agradat massa. Mm. Per tant, descartam la peça de roba femenina. Mm. Un tapí seria una sandàlia de dona o una bossa de mà. T'he de dir que 50% per sandàlia de dona, 44% per bossa de mà. I és...
Bé, anaven ben encaminats. Mm.
És una sandàlia,
sí.
Una sabata de dona. Per això agafaven els tapins, agafaven les sabates i...
I partien.
Partien corrents.
Escapats.
Escapats.
Escapades.
Sí, en aquest cas sí. Efectivament, doncs un tapí és aquesta sandàlia que duen principalment les dones i que eren de tela fina amb una grossa sola de sura posada entre altres dues de cuiro. Això, segons el Cove Moll. També diu a tapí espècie de sabata sense tacó, com una xinela en castellà. Mm. Això és el que han trobat a l'Alcove Moll, aquest atapí que ens ha donat aquesta frase, que per sort encara, i aquesta expressió que encara es diu. Bé, nosaltres ara no agafarem els tapins i no ho anirem, perquè
no,
encara
no, mos
queden dues hores i mitja de programa, però sí que arriba el moment de conèixer els nostres convidats.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Perquè sí, arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la indumentària antiga i un calendari fantàstic que han fet de l'Escola de Ball de Galilea. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Tafel Roig de Pujades i Sot d'Inco.
Molt bé. I jo, Miquel Matas Ferrer, de Puigpunyent.
T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
Tenc 26 anys, estic tot sol i sóc professor de secundari.
Jo en tinc 44, també estic tot sol. I també som professor de secundari i d'història.
Tot sol vol dir que sou padrins.
Padrins,
tot sol, padrins. Tot sol,
sí, tot sol, tot sol. Tot sol, però no sabíem com dir-ho.
Sou un altre.
Exacte, exacte.
Sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
Jo visc a mitja horeta, a Inca.
Jo visc un poc més a prop, 20 minutets, i poi punyent.
Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
Jo vaig anar a Ramon Llull d'Inca i a la universitat d'aquí, de les Balears.
Jo vaig anar a l'escola de Poli Puig de Fàtima de Puigpunyent, i llavors Ramon Llull de Ciutat i Universitat d'aquí.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Necessit paciència i paciència. I paciència.
De com la mateix, perquè som de deixar feina, paciència i empatia amb els alumnes.
Un jersei preciós, l'has teixit tu mateixa?
No, encara no me n'han ensenyat, de cosí jerseis.
Pot xerrar de molta indumentària, però encara no sé cosir.
Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
Sí.
Sí.
Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
He dormit. No tot el que voldria, però he dormit.
Jo som un dormidor, però també pot dir que he dormit. Menys que tu, segurament.
Una actuació extraordinària.
De vegades, la sinceritat pot ser fatal.
Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
Una història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
Un gran admirador del seu enorme talent.
Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què? Què té que no tinguin els altres?
Han sentit respondre al qüestionari electrònic la mar de bé, i ja podem saludar en Cristòfol Roger. Tàfol, com estàs?
Molt bé, molt
benvingut.
Bé.
Benvingut. Una mica aquest programa, perquè ja havies vengut.
Exacte.
A parlar precisament de la processó de Setmana Santa d'Inca.
Sí, d'un documental que vàrem fer i va anar molt bé, la veritat.
Ho crec. L'any que ve hauràs de tornar.
Hauràs de tornar.
Ja preparau Setmana Santa l'any que ve?
No, encara no. Primer de venir Nadal i després ja m'ho posarem en feines.
Exacte. I també tenim en Miquel Mates, ell és del grup Vall de Galilea, que també ho és. I ets de Puigpunyent, com estàs?
Molt bé,
benvingut.
Sí.
Benvingut.
Gràcies.
També professor?
També professor de secundari, aquí a una escola de Palma, i ens dediquem a bregar dies i dies disfrutar molt també, eh? No tot és dolent.
I avui vos han convidat perquè heu fet un calendari magnífic, que la veritat que avui ara mos ho heu duit, és preciós.
Sí.
I una mica rememorant a final del segle IX, principis del segle XX de Mallorca.
Exacte. Si nosaltres, el tercer calendari, com ara hem fet 20 aniversari de l'associació, van decidir fer un calendari i va tenir tant d'èxit que cada dos anys fèiem un calendari. I enguany, precisament, clar, la temàtica, perquè clar, de pensar en pot ser les idees de les fotografies, i la vam ambientar més cap a final del segle XIX, principi del segle XX, i també ambients també un poc més aburgesats, perquè també, clar, nosaltres hem partit de les vivències personals de la gent major, que hem pogut tractar amb ella, hem pogut parlar un poc de ser aquesta vida, intentar sempre centrar aquestes històries de vida, plasmar-les en fotografia.
I déu-n'hi-do, quina feinada que heu fet, Miquel, perquè l'indumentària és fantàstica. I supos que hi ha hagut tota una feina d'investigació per saber com anava vestida la gent. I...
Sí, a darrere, això, a part de la fotografia, que és el producte final, podem dir, a darrere hi ha una investigació de grups socials que vol representar, l'estètica del moment, història de la moda popular i un poc aquests dos sectors que van junts de la mà. Però, clar, depèn del sector econòmic que eres, dues vestides d'una manera, o pentinar d'una manera, o vestida d'una altra. I quan tens investigació un poquet així clara de la imatge que vol fer, es fa bé la feina que és començar a trascar en caixes i canteranos, d'amics, de coneguts, o que tens, que té, per encaixar l'estètica el més possible i ser fidedigna en el passat.
Clar. Lo bo és que se conserva beníssim, aquesta roba.
Clar, vull dir...
Se nota que és bona.
Sí, no, també passa una cosa, és a dir, la roba més bona és que pitjor s'ha conservat, perquè la seda, que és teixit per excel·lència de la gent amb possibles econòmics, clar, la seda té molt mal envair. La seda se talla, se perd, i en canvi els drats, els cotons, són més durs.
Més resistents.
I quina peça més preuada destacaries?
De tot això d'aquí, és a dir, n'hi ha diferents. Però jo, per exemple, jo som sempre molt fanàtic dels mantons. Els mantons m'agraden molt. I aquí hi ha mantons, o mocadors, que hi ha pobles de Mallorca que venen mocador, d'acord? Que n'hi ha de mitjan segle XIX, vull dir que són mantons de 1840, que malgrat les arnes no li han passat i tot això, i hi ha la foto ben primer de febrer, en el qual hi ha el manton de caputxó, per exemple, que són uns mantons que se varen dur aquí a Mallorca, que era una moda internacional, que eren un montón d'importació, que eren caríssims.
Preciosos.
Que duen ses dones més riques, i que llavors ses madones de possessió impossibles volen ses dones riques ciutadanes, burgesades i nobles, i el que fan és comprar aquests mantons i també posar-se-los.
I d'on els has tret?
Aquests mantons, n'hi ha alguns que són meus i altres que són de companys que els tenen o bé heredats o bé comprat de vegades en el mercat de Consell o tot... molta gent són peces heredades. Que moltes vegades la gent hereda peces i no les padrines han conservat això. Tenc això. Per mi és un cobertó, no és un cobertó, això és un mantó, per exemple. Perquè aquest mantó de caputxó, per exemple, fan 3 metres de llarg. Són llarguíssims, per ser un doblegat, tenen una certa manera de posar-se. Clar, aquests mantons neixen en una època en què les dones duen aquell cancan, aquelles crinolines estan estufades, sí. I això era per abrigar. Clar, llavors després això passa a les classes més populars i se més col·loquen de diferent manera. Però clar, això, com que no fa tant d'any que no s'ha usat, molta gent no sap ni què és. Perquè llavors també tenim el problema, o no és un problema tampoc, que són el vestit icònic, perquè en un moment donat el vestit de pejar que ha relegat 4 peces, quan el vestiment tradicional és molt més àmplia, depèn dels usos, els dies, les possibilitats econòmiques, si estàs més en contacte amb la ciutat, si és més rural... És a dir, hi ha moltes variants que poden predeterminar el vestuari que podria dir una dona d'un cert poder adquisitiu o no.
I tot aquest vestuari l'heu aconseguit reunir gràcies a particulars.
Sí, tot això són dels membres de l'escola de ball que tenim nosaltres i coneguts que no formen part de l'escola de ball perquè saben que els atenen i mos ho deixen superobert que emplen la seva roba i mos la presten per fer aquestes fotografies.
Tafel, tu surts aquí, preciosa.
Exacte.
Com vas vestit? Conta-ho-me.
Vaig vestit de persona burgesada d'aquella època i que estic festejant una atleteta. I tenc que darrere la que serà la meva sogra que me vigila per veure si faig les coses ben fetes o no.
I aquestes patilles són teves?
Aquestes patilles tenen una llarga història.
Conta.
I l'anècdota d'aquest calendari. I és que jo justament
El dia antes
havia anat a la peluqueria. I mai t'has que veiem molt curts.
I clar, molt fashion.
I molt fashion, molt actual, sí, molt dance. Exacte, anava més de gradat per la part de les patilles. I una vegada vam fer la foto, vaig dir, clar, jo avui m'havia de fer fotos, hagués pogut esperar una setmana amb els cabells, però no.
No hi diu, per època, no.
Però el meu cap en aquell moment no hi va pensar, i clar, la solució va ser, vaig dir, en els que m'ho feia les fotos, posa'm un poc de color negre que apareixerà que no m'he tallat els cabells. I ja que eren, ho van fer així com toc. I m'han posat la patilla típica d'aquella època.
Pintada.
No sabeu?
No.
No sabeu, per allò de bo.
No, sí.
Jo dic que m'he deixat els cabells 3 setmanes llars i després ja me'ls vaig tallar, però no és bo.
En Guillem Bibiloni, que és el fotògraf que té el seu estudi de Sencelles, me va dir, passant fotos de l'època, i li vaig passar fotografies de gent noble i bé rica, que anaven pentinats d'aquesta determinada manera. Li vaig passar, i ell, en son model de les fotografies antigues, va elaborar la patilla que després li va plasmar a la fotografia.
I mira, ha quedat original i diferent.
Sí, i el vestit és increïble, també, eh? Tant d'ell com d'ell.
També és de ser d'aquest vestit, normal.
Sí, el vestit de les dues dones, són vestits d'època, ja, evidentment, d'una classe social adoberada, perquè això era gent que ja no són pagesos, són gent ciutadana ben situada i són de seda. Per exemple, aquest blau està Mira-mi, no en toquis, i però sí, està precisa de s'esqueia tot d'una, i llavors l'altre problema és trobar els cossos, perquè clar, nosaltres és diferent, però tu tens la peça d'has d'adaptar-ne el cos. Clar, que són peces que són de gent molt prima, i tu, per exemple, si aquesta fotografia volies una altra lota, no, perquè no li passa.
Clar, has després, de trobar quan una
lota. És perquè aquestes dues lotes estan supermagres, perquè clar, els vestits són super d'una cintura, petitíssims, de pit, d'esquena i de cintura. Clar. I elles dues estan magríssimes, però ningú pur del grup podria dur... No.
I difícil de planxar. Diria.
Sí, no, sí, la planxa també hi fa falta i molt difícil d'anar alerta amb un pedaç, la seda sobretot.
Home,
i tot això sí que tot això després toca planxa, que sempre te sorprèn o penses en l'avió de les padrines quan planxem aquelles planxes de ferro, de carbó, que això és perquè, clar, avui en dia tens que graduar la temperatura com la vols, menys, però clar, aquella època amb ferro i tot això, bé, de fet, també existia l'oficina planxadora, que eren gent experta en la planxa i se m'hi donar.
I encara n'hi ha.
I encara n'hi ha, exacte.
Perquè hi ha qualque peça que a
vegades... Sí, però peces que són molt complicades de planxar.
No saps com guarden vestit.
I plats i rendetes i això, la veritat que de vegades... Però vull dir, això són dos vestits propis de l'època, de final de segle XIX, que són de seda i han arribat amb un relativament bon estat que m'han servit per fer la fotografia.
I sí, i molt bé. I clar, sou molts, Galilea, en aquesta agrupació de ball.
És una escola de ball que ara ja farà 25 anys, i que, clar, que li ha un poble petit, però sí, tenim gent complementant Tòfol que ve dint que ballar amb nosaltres.
Tòfol, tu vas a posta, Galileu, a ballar.
Exacte. I sabeu que tenim bon mestre, en Miquel és el nostre mestre. Ah. Com m'agrada així com ensenyo.
Que bé, Miquel.
T'has cotxo cada dissabte.
I puges, bé, clar, s'ha de pujar, sí o
clar,
sí.
Clar, sí, vist que pots pujar, que res, són 5 minuts.
Però dint que és un poc més enfora.
I dint que
clar, pega més enfora.
Però clar, ara som d'haver una trentena de balladors i balladors, que darrers anys ha hagut una revifada molt grossa, sí, el tema del ball de bot.
I sobretot gent molt jove. L'altre dia ho vaig veure una ballada que hi havia per prop de casa meva, i dic, quina cosa més preciosa veure gent tan jove ballant.
I clar, jo també, és veure que a Galileu ensenyem a ballar, i també jo també pertany a una altra associació, Aires d'Andrats, que sí que em fa molta feina també d'indumentari, per això aquesta corolla tal vegada, també que jo vaig conèixer i m'incloc allà Aires d'Andrats de traspassada a Galileu, i clar, també es anar ballant no només és ballar, també saber un poc la gent que ve ballant, pot ser la seva cultura, el patrimoni musical, clar, també coreogràfiques, i un poc que sent, a part de ballar, saber un poc què és el que representa el ball, quan arriben els balls, i la part d'indumentari, ja que també feim monstres al llarg de sang, pues, clar, tu representes una societat, un moment concret, i per tant també vestir-lo més acuradament, també com una dignitat pròpia per nosaltres, de dignificar el vestit de pagès, que ha derivat moltes vegades en coses que no tenen res a veure en el que tocaria ser, no? I també poc, com un pot d'orgull de país.
Clar. I per anar a ballar, la gent se vestia?
Bé, vull dir, clar, si retornem a 1850, que seria això, clar, és moda de diària.
Clar, anaven així, anaven i ballaven amb allò.
I clar, els dies de festa ben mudats, i si eres perquè teva, la roba de cada dia, com ara. Que
depenia del moment.
Clar, exacte, depenia, avui en dia pot ballar amb un texans, ara sortint a fer feina, ara sí, si te'n vas un dia unes noces, ja te'n vas ben mudat i ballaràs ben mudat, evidentment.
L'afició és de Galileu, ve molta gent de fora a ballar.
A veure, a Galileu, el nucli dur del grup és la gent de Galileu, i Puigpunyent. I de fora, pues, venen gent, pues, com Tòfol, que és més rara avis, que és més on fora, i ve qualcú de Palma, qualcú també ara d'Andratx, això, però vull dir, el gruix gros és de Galileu i Puigpunyent.
I en seu els dissabtes?
Els dissabtes de matí.
Dissabtes de matí.
Sí, perquè vaig començar a Galileu els dissabtes, perquè precisament a Galileu era un poble on hi havia molta gent de cada setmana. I la demanda era, volem fer classe de ball de bot, però que siguin dissabte. Primer era dissabte hora baixa, i llavors ja ho van passar dissabte de matí, i el dissabte de matí a les 9 i mitja, que
és... No, a les
9 i mitja de matí arrencàvem el ball, i
altres... Els hi posàveu prest.
Abans se'n prest.
Perquè així a les 11 han acabat el primer torn, i així ja si n'han d'anar de dinars, han d'anar a plaça, han d'anar a Font Vermut, tenen temps.
Sí, i ja han fet esport.
I llavors,
després...
Ja
cardio.
Exacte.
I llavors, vol dir que acaben vermutat, això.
Pues qui vol, sí.
Sí.
I després hi ha dos torns més, i res.
I en seu a la plaça?
No,
l'edifici
Casa Cultura de Galileu. I per preparar les mostres, sí que les mostres i les actuacions bones, diguem, les fem a la plaça, que és la plaça més guapa de Mallorca, és de Galileu.
És molt guapa.
És una plaça. És incòmode per ballar per Sant Pedregat de 1800, no em porto les comoditats, però no hi ha cap lloc tan xulo com aquell, i és veritat que és una passada.
Sí, no direm el contrari, Miquel, és així. I dona hora bona per aquest calendari, és preciós, la feinada que heu fet. Per exemple, ara aquí tenim una fotografia d'una cala de portada d'ells, sí. Contó-lo-mos un poquet.
Bueno, la van fer més de febrer, perquè és quan la mà està millor i no hi ha turistes, no hi ha barques, no hi ha lanxes...
No hi havia ningú.
I la cala aquesta, si m'ho fem un poquet a l'esquerra, ja tots són edificis. Però bueno, faré que és la cala més verge de Mallorca.
No hi ha ningú, però normalment en l'estiu això està ple de gent. S'estiu que ha estat impossible fer aquesta.
I clar, i van voler recrear també una escena d'una família burgesa de final de 19 que anaven a passar dia a la mà, i ja veiem que ja aquests usos de la mà, perquè la mà fins ara, en aquell moment, la mà feia forat i tapa i serien vivides que no la mà.
Sí.
I la burgesia és quan comença a tenir aquesta idea també d'estiu ja va a la mà, i que anaven a passar un dia a vorera de mà i s'enduïn les criades, que són les que han vestit de pagesa, que les criades se banyen els peus perquè no se posen en camí. I llavors les dones, en nuclis familiars, perquè no hi hagués altra gent que els mirés, això, se banyaven en camí. En camí de jeure.
En camí de jeure. Sí.
I, clar, perquè no, els banyadors encara havien arribat, els banyadors arriben als anys 20, i això se veu també a una pintura d'en Ricard Ankerman, que és un molinar en gent, se veu una escena de molinar, i precisament ens vam ambientar un poc amb aquesta pintura d'en Ricard Ankerman, i jo també en la venguda d'en Sorolla al principi de segle XX aquí a Pollença, i per això tenim en Tòfol, pintor, que ens fa un poc aquella...
Tòfol fas d'Ankerman,
en
certa manera.
Ankerman, Sorolla, i tot això, que és una cosa molt de la burgesia, tenir sempre un parent o un fill que sigui pintor de les belles arts, que és un poc aquesta escena...
Un artista,
és vera,
a la família.
Exacte.
Que t'ha tocat a tot.
I si tenim les altres burgeses pentinades en la moda pròpia de pentinat burges, i les dues altres criades, que són que van de pagès,
que
duen a rebusilla, van a la tronyella, que és el que els hi tocava, com ells tenien clar, perquè el que estava molt mal vist era voler traspassar les barreres socials. Perquè hi havia madones de possessió que eren molt riques, tenien molt d'obres, i no se vestien mai de ciutadana, com deien elles, perquè no els hi tocava. Perquè això, ells tenien molt clar, que eren estament pagès, en què duessin falda de seda i duessin cordoncils de 16 pans que duen molt de dobbers de Montembó, però no se vestiria mai de ciutadans perquè ella volia passar una barrera que ja no te pertocava socialment i seria marmolada, que això era el pitjor.
Interessantíssim. Bé, si voleu aquest calendari, a més és a favor de l'associació contra el càncer, bé, per ajudar a prevenir i fer més fàcil passar aquesta malaltia, ho podeu fer dimecres bo.
Dimecres bo, hora baixa, estem en el carrer Jaume Mangol, just davant el Santander, el Banc Santander.
Inca,
exacte. I el dijous bo de matí també estarem en aquell mateix carrer. Un poc més en fora, però estarem allà, mos trobaran.
Que si ho entès bé, feis un calendari cada dos anys.
Cada dos exacte.
Bueno, dir, un any queda orfe.
No, queda orfe no. L'any orfe és quan feim les fotos.
Exacte.
Quan feim la feina.
Perquè clar, això és que el calendari és un any abans, perquè clar, hi ha fotos que t'interessa que siguin més estiuenques, fotos que siguin més d'hivern, i clar, el calendari és l'any que no feim, l'any que no publicem calendari, és l'any impar, l'any que feim les fotos.
I després també el venem en el mercat de l'Olivar i en el mercat de Pere Garau, dia 22.
22, dissabte,
de matí,
22.
Dissabte de matí.
Dissabte, exacte. 22.
I aquest dissabte és la presentació a Galilea, el vespre, a les 6, i bé, s'hora baixa, i també vendran calendaris. Per tant, qui el vulgui conèixer de primera mà pot venir i el podrà acompanyar.
I farà una balladeta, ja.
I, bueno, algo veurà.
Sempre fem un pot de truc.
I res, volia afegir només una petita coseta, vull dir que el calendari per nosaltres és molt especial aquest any, perquè és per una companya que ballava amb nosaltres i que ja no és.
Doncs sí. També hi ha un recordatori.
Exacte, ella va morir de càncer, Neva, i per això ho hem dedicat també a ella.
I tot allò que se recaudi anirà a l'associació.
Exacte, així és.
De suport contra el càncer. Molt bé. I d'enhorabona per aquesta iniciativa.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i donar un poc.
No m'ho anem encara, que tenim un joc.
Amb Miquel Frisa.
No agafis de tapis encara.
És que m'acordeixen el que vaig accelerar.
No, ara hem de jugar.
Ara hem de jugar.
Més diversió.
Realment, el vestiment diferent era les dones. Era realment absolutament diferent a el que es du ara.
Quan eren vildes o vees, es posaven una roba fosca i quan eren joves es calaven roba de colors, ben emprendades...
I que fessin vista.
I que fessin vista.
Les dones anaven vestides de gonella, falda llarga i també es perdenyes de pita i un bocadó pel cap.
Segons elles, és vestit de pagesa. És vestit d'una pagesa, que du una falda i es cos.
Clar, allí portaven, segons ella, baixa segonella, infinitat de faldellins.
El matonet, el davantal, el caracó, el gipó, el cambuig. El cambuig és un tipus de mocador que va tancat, com una... ve fer la forma d'una caputxa que porten en els caps. I després en espit duen passades de cordoncillo, que li diuen, la joia, la creu, i s'agafen els cordoncillos, se fa voltes i s'agafen amb unes guies que tenen forma normalment de... davantall o unes formes així.
Els collarets.
Els collarets.
És les prendes, s'emprendada. Pot haver-hi vestits sense joies, però no joies sense vestit.
No serveixen de res.
Però sí, bé, també les joies són part de l'herència normalment que rebien les dones. Els pagès, calçons i camia, justet o jupetí, toca, mocador pescoll o xalina, barret o barretina, capell...
Sí, les espardenyes de morrets, duien les pageses...
I les esmorrellades dels pagesos, de pitre, que es treu de la pitrera, saga bé americana. Tot la sola és d'espart, normalment, i llavors de pitre és la capella. En el poble ja no hi ha cap dona bé vestida de pagesa.
Ara ja s'ha perdut. No sé si pot quedar alguna dona molt bé que encara em porti, però pràcticament això ha anat... Fa anys que ha anat desapareguent i ara mateix no em queda res. Entra.
Pensar i contestar, tot és començar. Aquestes persones que sentien eren de les Pitiuses.
Sí, sí.
I també és extraordinària i la indumentària, la vestimenta pagesa
una...
i no pagesa.
No, la indumentària vicenca és que és una cosa espectacular perquè és que té molt poques connotacions en la moda internacional. Perquè clar, tot el que ha fet la moda internacional bou de la moda internacional i Eivissa hi bou, però de manera molt, molt, molt minsa. Vull dir, és un rar avis dins això.
Totalment. Sí. Fantàstics aquests testimonis, però bé, ara vos hem dit que jugarem una miqueta i tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb la indumentària. Celestí, començarà amb pantòfol.
Comencem amb pantòfol. Tens 30 segons per enumerar noms de parts de la vestimenta tradicional de, dels homes.
Dels homes?
Dels homes.
Ah, mira, t'ha tocat.
Sí?
Tens 30 segons, temps.
Vinga, molt bé. Calces, trobigueres, colçons de baix, colçons de bufes, guardapits, camió, faixa, mocador, capell, sabates de mudar, sabates d'espart, clar, capell n'hi ha dos, pot ser de feina, pot ser de mudar.
Molt bé.
Mocador crec que ja l'he dit. I barretina.
Vinga, vinga.
I tèntol.
Ja n'hi ha.
Que són de
Coldà,
ja.
Que són de Coldà, ja n'hi ha faltat.
Que
són els únics que t'han faltat, eh? N'has dit moltíssim.
N'has dit 14.
14 n'ha dit?
Sí.
Uau, molt bé, Tòfol. Molt bé.
He anat de peus a cap. Sí. Això no me n'he deixat cap.
Molt bé, molt interessant tot això que ha dit. Perfecte, del 14, i d'hora li tocarà en Miquel, en Miquel.
Posant-se a carrer aquest marxa, vinga, Miquel, tens 30 segons per dir noms, evidentment, de parts de la vestimenta tradicional de les dones.
De les dones, t'ha tocat.
Calces, trobigueres, camió de drap, gipó, maneguins, manegots, rebosillo, volant, mantell, caputxó, mantó de pinyotes, canyom, davantal, manteleta, calçoneres o calçonets també, per ser molt més, i sabates, espardenyes, falda de munt.
Ja n'hi ha, de 8.
De 8 n'ha dit, uau, Miquel, molt bé, perquè roba interior no en duen, eh?
No, roba interior no, la roba interior és la camia i a baix res. Per això els calçonets, per exemple, tenen xapats i les camies per anar a lloure. Encara moltes padrines recorden que les padrines seves, o dones encara actuals, anaven a fer les feines de dretes. Perquè sí. No duien res davall. La moda de tenir un calçonets, o bé si gent gran, que unes braigues diuen un calçons,
sí.
Ve d'aquí. Comença als anys 20, 30, a començar aquestes peces aquí a Mallorca.
Uau. Que curiós. Miquel, molt bé, ho heu fet beníssim. Tenim una altra prova i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Molt bé, ara vos farem dues preguntes per amb relacionades amb la vestimenta. I Tòfol, començarem per tu, man. Primera pregunta. Quan qualcú va fet un cromo, vol dir que va mal vestit. Com un cromo, sí. Descuidat. Però també se diu aquest va tan va mal vestit com un bastaix, sembla un bastaix. Els bastaixos eren essencials per a la societat, de fet a Palma i tenim els carrers dels bastaixos, però saps què eren els bastaixos, Tòfol?
I de Tòfol? Bé, si ho saps...
No ho sé, anava a dir que ho desconec bastant, però si m'ho dones opcions...
Tens dues opcions,
Exacte.
Eren els qui tenien per ofici traginar càrrega amb la seva força muscular, o eren els qui vestien endrats amb pedaços extrets de restes d'altres vestits?
Què t'apareix?
No en tenc ni idea, però drats i pedaços, potser...
Ajuda'l.
Tornat. La primera, Tòfol. O no has dit mai...
El Miquel t'apuntava.
No has dit mai... Vas carregar com un bastaix.
No ho he dit mai. És una expressió que se vol perillint que no s'estima.
A que no està sempre... Vaig carregar com un bastaix. La meva perillina sempre i ma mare. I mon pare que vivia als carrers bastaixos, també.
El mare. Idò, mira. I sí,
aquesta pregunta era per ella, posa'm aquí.
Carregaven, traginaven.
Sí, exacte, els bastaixos. Efectivament, segona pregunta. De vestits n'hi ha de tot tipus, de tot color i de tota forma. Hi ha vestit de festa, vestit de dol, vestit de forç, però saps que és el vestit del bon Jesús, Tòfol? Ai.
És una manera... L'ajudaràs? Idò, és una manera de referir-se a nano, en falderet, o la gonella o túnica que duen els infants mascles.
Són els infants.
Molt bé, clar que sí. Així és, el vestit del bon Jesús és una túnica que duen els infants mascles. Molt bé. Bé, Miquel, les preguntes per tu. Bé, hi ha una cançoneta que diu en Pec Gonella té un ca de bou, el va baratar amb un ou de xuriguer. I continua. Però la paraula gonella masculí té diversos sentits. Saps que era originàriament una gonella? Dues opcions.
Pensava que ja ho diries. És una túnica o és una corretja de pell?
Una túnica.
Segona. gonella.
Sí, a Eivissa duen la gonella negra, per referir-se a un dels vestits, i a Mallorca una gonella és una falda de peça, també, exterior, per anar a pagès, una gonella allà, no, d'Indiana.
Mm-hmm. Molt bé, doncs fantàstic, n'hi ha de gonelles en aquest calendari,
sí,
no?
Sí, 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 moltes. Moltes.
Va, darrera pregunta per tu. De ben segur que heu sentit a dir qualque vegada allò de ser més curt que una màniga de guardapits, que, vaja, ja saben què vol dir. A Eivissa, precisament, es diu ser més curt que les mànigues d'un jupetí. Però sap què és un jupetí?
Sí. Uh-huh. Un jupetí és un guardapits, que ho diuen així. Ho diuen així a Eivissa i a València, també.
També diuen jupetí.
També diuen jupetí.
Un guardapits o un jupetí.
Exacte.
I també ha donat molt de lloc a expressions i frases, com aquesta que han sentit, que és òbvia. El seu significat. Idò, Miquel Tòfol, moltes gràcies. Ha estat un plaer, ha estat un
gustet.
Gràcies per ser convidada.
Enhorabona per aquest calendari, és preciós. Moltes i que
gràcies.
Pugueu seguir fent feina amb això, perquè val molt la pena.
Sí, tot sigui per recuperar tradicions i per fer feina.
I mostrar patrimoni, que sempre és patrimoni que no se coneix, no s'estima. I si no s'estima és quan se perd.
Exacte. Benvingut, Miquel.
I Miquel mos ho fa estimar.
Vol vendre'm a veure a Escola de Vall de Galilea. Enhorabona, gràcies.
Gràcies.
Ara tornem nosaltres. Perquè aquesta roba és massa nova.